última hora. S'informa que els estudis de RTVA han sigut interceptats per un grup de joves del RUSC. Les autoritats fan saber que això es deu a que ara comença...
Que ara comença el què?
Rusquejant!
Rusque?
Rusquejant! Drop dead!
Lliure d'intel·ligència artificial, ple d'estupidesa humana. Rusquejant amb RNA.
Portem a la ràdio allò més vida del món online, a 94.2 de Ràdio Nacional d'Andorra, cada últim divendres del mes.
Som la crem de la crem. Música, entrevistes, concursos, salut mental, sexualitat i els safrets més top de l'actualitat.
Els joves del RUSC fem un programa de devoradores per a dives i flops, no apte per fifes.
I punch. Diva!
Servim figa.
Mother! Ah, no, claro, és en català, no? És mare.
Benvinguts a tots un cop més a Rusquejant amb RNA. Avui tenim un programa... Ui, el gallo que m'ha sortit. En fi, avui tenim un programa bastant variat i bastant endinsat amb el món radiofònic, ja que fa 30 anys de la Ràdio Nacional Andorrana. Ah, 35... Perdó, que m'ha corregit sí. La Chloe, que és una experta. Bueno, dit això, oblidem que he dit 30, 35, d'acord? Començarem amb una petita entrevista amb una convidada bastant especial que té bastanta experiència en aquest món de la ràdio, que ja sabreu qui és i la veritat que us interessarà bastant. Després d'això continuarem amb la secció de Gen Z, on us tenim preparat un joc bastant entretingut i amb el qual haureu de parar les orelles i posar atenció. I per últim, però no menys important, la secció de consultori, on estarem encantats de respondre a les vostres preguntes conjuntament amb les nostres psicòlogues. Dit això, doncs tinc una pregunta pels nostres tertulians. Vosaltres escolteu la ràdio? Comencem per la meva esquerra, Chloe.
Hola, sóc la Chloe i jo encara escolto la ràdio quan vaig al cotxe o me la fico a l'habitació, però sobretot pels CDs, sóc molt fanàtica dels CDs.
Jo sóc la Maria i a vegades escolto Los 40 quan fan entrevistes o coses de l'estil, però més enllà d'això no.
Hola, jo sóc el Daniel i jo solament miro la ràdio els dies que vaig a esquiar pels matins perquè posen l'estat de les pistes i això, però com a tal no l'escolto.
Hola, jo sóc el Noan i només escolto la ràdio a casa de mon àvia perquè la té posada al passadís tot el rato.
Doncs molt bé. Jo sóc la Karen i doncs jo només escolto la ràdio per escoltar música i poc més. Dit això, ara sí, som-hi, sintonitzem!
Y la luna que esta noche nos guía otra vez más nos ofrece la mano pa escapar.
Hola, sóc la Sònia Matute i jo us recomanaria aquesta cançó que es diu Pajarico de Celtas Cortels perquè té molts ingredients. Tot i que no és super rítmica, és una cançó que et dona bon rotllo, que dona bones vibracions i que té missatges essencials per estar de bon humor en aquesta vida.
Vida para gastar, sin contraindicaciones para gozar. Otro río.
En aquest programa entrevistarem a la Sònia Matute, una de les primeres locutores de RTVA. Tot i això, el motiu del dia 13 de febrer, que va ser el Dia Internacional de la Ràdio. A més, es va celebrar l'aniversari dels 30 anys de RTVA, la nostra ràdio. I després d'aquesta breu introducció, ara sí, donem pas a la nostra convidada. Hola, Sònia, com estàs?
Hola a tots, doncs encantadíssima de rusquejar una miqueta amb vosaltres avui.
Moltes gràcies per estar aquí i benvinguda a Rusquejant.
Gràcies a vosaltres per pensar en mi.
Et pots presentar breument per a tots i totes les nostres oients?
Sí, i tant. Doncs mira, puc dir que em dic Sònia Matute, que estic en aquesta casa, Ràdio i Televisió d'Andorra, des de l'1 de gener de 1991, tot i que prèviament ja havia treballat a Ràdio Valira i a Ràdio Lleida, els 40 principals. Tot i que vaig començar com a, com molt bé has dit, com a locutora de Ràdio Nacional d'Andorra quan es va inaugurar, després la meva vida laboral aquí ha sigut, clar, amb 35 anys, molt llarga i molt variada. Vaig començar com a locutora, com deia, però després doncs, vaig anar provant altres sectors, altres disciplines dins la ràdio i la televisió. Vaig ser presentadora d'informatius, tot i no ser periodista a Andorra Televisió. Vaig ser comercial, vaig ser productora de ràdio, vaig ser productora de televisió, cap de producció i finalment estic on estic ara, al Departament de Documentació, a l'àrea de digitalització, que és doncs, posant totes aquelles imatges que estan amb un suport analògic en un format digital.
Breument, pels nostres oients, ens podries definir la paraula locutor o locutora?
Doncs per mi, no confondre amb periodista. Per mi és diferent. Per mi un locutor és una persona que ha de tenir, òbviament, una bona veu, que ha de tenir un do especial per comunicar, que ha de saber escoltar, ha de saber sentir i ha de saber transmetre, perquè tots els que estan a l'altra banda, doncs captin tot allò que el locutor vol transmetre, sigui informació, sigui acompanyament, sigui entreteniment, sigui el que sigui. Comunicació és la paraula.
Jo tinc una pregunta per tu.
Digue'm, Maria.
De tot el que has fet, què és el que més t'ha agradat?
De tot, a veure, m'ha agradat molt tot, però us he de confessar que la ràdio sempre, sempre ocuparà un lloc especial en el meu cor, perquè per mi és el mitjà més màgic, és la manera de comunicar-se més bonica que pot existir. De tot el que he fet, la ràdio és el que de tota la vida m'ha robat el cor.
Jo tinc una pregunta també, que seria, doncs, quins tips o doncs, quines tècniques utilitzes per, doncs, per la ràdio, no? Doncs, jo què sé, per exemple, de locució o potser de doncs, preparar-te les coses, no sé, quines eines utilitzes?
A veure, ara ja actualment no estic en directe, tot i que el company Gabriel i l'Àlex sempre em tiren la canya per la meva situació personal, doncs ara mateix trobo que no és el moment. Però quan feia ràdio, què crec que és bàsic i important per fer un programa de ràdio? Una, netejar la ment, deixar les coses personals fora de l'estudi. Quan tanques la porta, no pots ser tu, no pots ser tu i els teus problemes, perquè els oients no tenen cap culpa de que tinguis un bon dia o un mal dia. Això en primer lloc. Després, deixar-te portar molt pel que passa al teu voltant i poder-te imaginar qui et pot escoltar? No sé, no és el mateix si estàs fent un programa al matí llegint titulars que si estàs fent un programa de nit amb música lenta, no? Qui és l'oient que pot estar a l'altra banda, doncs no serà el mateix. Llavors crec que cada cop t'has de posar una miqueta l'empatia, vaja, per resumir-ho. I bàsic és la preparació. És veritat que jo no tinc... Tinc la sort de que la veu no l'he treballat. La veu em va venir donada. Tinc aquesta sort. Així que jo tenia aquest do per entendre'ns i vaig tenir la sort de poder-lo explotar laboralment. Però la preparació per fer un programa de ràdio, encara que sigui el més senzill del món, documentar-te, preparar-te, buscar què vols que soni, com ho vols fer, com ho vols presentar, com ho vols introduir, i òbviament has de saber improvisar, perquè el directe pot portar moltíssimes coses.
Més cap a futures generacions i tal, l'altre dia vam, per motiu del 13 de febrer, que va ser el Dia Mundial de la Ràdio, vam tindre l'oportunitat de fer una entrevista per aquí, per aquesta casa, i el que ens van fer parlar va ser per què el jovent ja no escolta la ràdio. Què opines?
Mira, jo crec, a veure, ara que no us enfadeu, que no se m'enfadi cap jove. Jo crec que és que la vida ha canviat molt. La ràdio va tenir el seu moment, el seu inici, va ser un mitjà molt important i la immediatesa que tenia la ràdio no ho tenia cap altre mitjà. Per exemple, la televisió era molt més multitudinària, però al ser més elaborada, doncs, per exemple, la informació triga molt més en fer-se televisió que amb ràdio amb un telèfon, amb una cosa escrita ho pots dir de seguida. La ràdio és molt més immediata. Per això, en el seu moment, va triomfar. I quan era una mitja, suposo que sabreu que el famós Aquí Ràdio Andorra arribava a molts punts del món. Era la una mitja més, tenia la capacitat d'arribar a moltíssima més gent. Què passa? Que aquesta immediatesa doncs s'ha quedat petita amb tot el que teniu avui dia, nois i noies. Perquè avui dia, per vosaltres, tot és ràpid. La meva generació, per veure un programa de tele, podia escollir dos canals quan érem petits i poca cosa més. I si t'agradava, t'havies d'esperar una setmana sencera. Vosaltres podeu veure, llegir, escoltar el que vulgueu, quan vulgueu i com vulgueu, amb un mòbil, amb una tablet. És que ho teniu, teniu tantes coses per poder veure, escoltar o fer que és complicat que escolliu la ràdio just. Espero que molts de vosaltres l'escolliu i la tingueu en algun moment de la vostra vida com a companyia, perquè per mi és la millor. Però entenc que teniu moltíssimes més opcions.
Ja que has dit lo de la joventut i tal, creus que ens quedarem sense treball per culpa del que ara ho busquin totes les xarxes socials i tal, la gent que vol treballar sobre aquest món de la ràdio?
Sincerament, crec que no, perquè totes aquestes opcions que teniu inclouen el podcast. Sí. I el podcast, al final, és ràdio. L'únic que és una altra manera de consumir-la. Quan jo vaig començar la ràdio, el que jo vaig fer en aquelles hores de ràdio, que van ser moltíssimes, doncs hi ha alguna bobina que es guarda a l'arxiu d'aquesta casa, al servei de documentació, però si no, és a l'instant aquell i mai més ningú ho podrà escoltar. En canvi, les noves tecnologies, la part bona que tenen és aquesta, que ho pots escoltar quan vulguis i on vulguis, com diu el lema d'aquesta casa de ràdio i televisió d'Andorra. Llavors, crec que no us faltarà la feina. A part, és que ni per la intel·ligència artificial, que la intel·ligència artificial fa moltes coses bé i és fantàstica, però sempre ha d'anar acompanyat de la supervisió humana, perquè és molt intel·ligent, però no és humana. Llavors, captar la sensibilitat o saber que el que t'està dient el teu convidat amb els ulls t'està dient una altra cosa i pots captar que sent d'una altra manera del que està dient, això una màquina no ho pot fer ara i no ho podrà fer mai. Així que tranquil·la, Chloe, que si t'agrada ser locutora, jo crec que cap problema. Perquè és veritat que jo crec que els joves no, potser no l'escolteu en directe, però podcast, quants escolteu podcast d'aquí? Algun programa en podcast? Veus?
Doncs dos, vale? Perquè
tres.
Tres,
sí, també. Tres. Llavors, val, no és la ràdio en directe, però és ràdio al capdavall. Així que no crec que desaparegui, espero i desitjo.
Ja que estem parlant d'aquest tema, ens podries donar tres raons als joves per escoltar la ràdio?
Doncs sí, i més. Espera, que me les endreço, que us en podria donar. No, mira, hi ha moltes estones que... És veritat que el ritme de vida d'avui en dia és molt curiós, perquè és molt fàcil veure a joves pel carrer pues, mirant el mòbil, per exemple, no? Llavors, tal com estàs mirant el mòbil o escoltant la música que tu tens guardada o tens en la teva llista, t'aporta molt més en aquest moment, quan vas caminant d'un lloc a altre, escoltar una ràdio en directe o escoltar un podcast d'un programa que t'agradi. Un altre moment que el trobo ideal és conduint. Conduint, està molt bé escoltar la música que t'agrada, eh? Però si poses la ràdio... És que si poses la ràdio, a més d'informar-te, és que et fa una companyia, és que t'assabentes d'unes coses que potser tu no haguessis buscat mai i te les expliquen. I et distreu d'una forma fantàstica. I després, no sé, és que hi ha mil motius. Si vols estar, doncs, si vols saber les últimes novetats de ràdio, hi ha de música, hi ha ràdios especialitzades en això. Si hi ha, és que cadascú que tingui alguna afició que li agradi, segur que hi ha un programa de ràdio en algun lloc que el pot nodrir en això. Però quan vulgueu estar acompanyats amb la ràdio, mai ningú es sentirà sol. Què et semblen els motius?
Bé, i com creus que podríem fer perquè els joves escoltessin més la ràdio?
Doncs Aquesta iniciativa que feu a mi em sembla no interessant, molt més que interessant, així que des d'aquí deixeu-me que us feliciti. No només a vosaltres, que sou els valents que esteu aquí posant la veu, sinó a tot el que hi ha al darrere, que és moltíssima gent que organitza això. Felicitats, de veritat, per la iniciativa. Em sembla molt bé i és una manera de començar a estimar. No us agrada més la ràdio des de que rusquegeu?
Sí.
Sí.
Veus? Doncs és una molt bona manera. Després és com tot. Per molt que avisis algú, no facis això que et faràs mal i ho fa i es fa mal, no pots dir a algú, escolta la ràdio que t'agradarà. Fins que no li posis, fins que aquella persona no posi la ràdio i noti que li agrada, doncs això no passarà. Així que només des d'aquí puc animar-vos a que animeu o poseu trampes als amics, amigues, perquè escoltin la ràdio i a veure si així doncs els hi agrada i repeteixen. Tant de bo.
No és dolenta, no és dolenta. Bueno, ara deixant una miqueta a part lo de los joves a la ràdio, anem a parlar una miqueta sobre tu. Primerament, tenim una pregunta de quina ha sigut la millor entrevista que has fet?
Ostres, n'he fet moltíssimes. Però les que... És que ara, aquesta no me l'esperava, eh? Llavors, de totes les que he fet, n'hi ha moltes que m'han agradat, evidentment. Potser dos amb especial amor. Quan feia el cap de setmana a la tarda, feia un programa que es deia Secrets Desvetllats, i vaig entrevistar el nostre director del moment, el Manel Sansa, que sempre tinc un record i un amor molt gran per ell, perquè gràcies a ell doncs estic en aquesta casa i soc locutora de Ràdio Nacional. I aquella entrevista que li vaig demanar cançons i era com molt personal, ell sempre havia sigut, doncs, molt... Havíem parlat sempre de part professional, ja no era director de la ràdio quan el vaig entrevistar, em va agradar molt. També la tinc guardada al cor una entrevista amb el Carles Sabater, amb el malauradament desaparegut Carles Sabater, que era una persona tan dolça, a part de guapo i canta bé i ser un liderar un grup com Sau, és que era un àngel. I aquesta també me la guardo al cor. I, òbviament, les entrevistes no potser que no les he fet jo, però jo sí estic en tot aquest món és perquè des de petita el meu pare doncs, ha tingut estudis de ràdio, de fet va ser la persona que va fer la primera televisió privada en aquest país i doncs és gràcies a ell que estic en aquest moment i sempre que veig una entrevista amb ell doncs em toca el cor des d'aquí un petó, papi.
Oh.
Que mona.
Ja que estem amb les entrevistes preferides, va, anem al camp contrari. Hi ha alguna entrevista que no t'hagi agradat gens?
Doncs sí, tampoc me l'esperava aquesta i segur que en trobaria. Però no, que no m'hagi agradat gens, no, perquè trobo que sempre que tens algú davant i que practiquem doncs una cosa meravellosa que tenim tots els humans, que és la comunicació, el poder parlar uns amb altres i entendre'ns, em sembla que només per compartir un temps amb algú i més amb un micròfon ja és bo. I si hi ha hagut alguna cosa que no m'ha agradat o la persona doncs no seria l'ideal per mi, no m'ha importat perquè segur sempre he après alguna cosa. Però va haver una època que, et diré la que no vaig poder fer, per això no em va agradar, que va ser amb un cònsol d'Ordino, que va haver una allau a l'estació d'Ordino Arcalís. Ens van avisar per fax d'aquell moment, que no sé si sabeu el que és, que es podia haver evitat aquella allau i per contrastar aquesta informació vam voler entrevistar el cònsol i no va ser possible. I a més de no poder-lo entrevistar, em vaig trobar una citació a Batllià.
Ostres!
Sí? Sí, això va ser... Això em va desencantar una miqueta de la ràdio, però després vaig entendre que és part de la feina. Així que s'ha d'encaixar tot.
I alguna que mai hagis pogut fer però que t'hagués encantat?
Doncs suposo que hi ha gent que admiro moltíssim i que està lluny, no? Però n'he fet moltes. La veritat és que he tingut la sort de poder parlar amb molta gent important o que és admirada per mi i he tingut la sort de poder parlar per telèfon, segurament, però sí, molts, molts. És que és una sort treballar a la ràdio.
Clar, i tu acabes de mencionar ara lo de l'accident aquest, de la llau i tot això. Doncs segur que t'ha tocat tractar temes sensibles doncs, bastantes vegades durant la carrera i doncs, que no et venia de gust tractar. Com es fa això? No? Com, per exemple, si és un tema així molt com el de la llau, o també podria ser algun que és molt recent, que no sé si has escoltat parlar del Jeffrey Epstein i tot el que ha passat.
Sí.
Si l'hauries de tractar i tot això, algun tema així o algun tema similar que hagis tractat, com ho has fet? O com es fa això?
Doncs mira, és una miqueta el que parlàvem abans. Quan entres en un locutori o quan tens a l'altra banda d'un aparell o d'una televisió o d'un mòbil gent que t'escolta i confia en tu, has de deixar la teva part personal a fora de l'estudi. Llavors jo crec que qualsevol tema, per molt que et toqui o et faci mal a nivell personal, per molt que sigui un tema que trobes nefast, per molt que la persona la trobis de lo pitjor del món, crec que has de deixar totes aquestes sensacions, totes aquestes valoracions, tots aquests judicis a fora de l'estudi i ser el més objectiva i prudent possible.
Clar, i doncs també, bueno, a nivell també personal de gustos i tot això, si et donessin un programa de ràdio,
sí?
De què seria?
Oh. Mira, a mi m'agrada molt, i de fet sempre doncs, tinc una habilitat especial, no?, per saber com està la gent, m'agradaria molt que fos temes humans. No sé, clar, és que us posaré exemples que no coneixeu perquè són molt antics, no? El de querida Francis, Elena Francis, em sembla que era. Jo no vaig arribar, Jo era, no. És molt més antic. Però allò com de consultoris, o que la gent truqués per explicar què els hi passa, com es sent, i m'encantaria poder-los ajudar, òbviament, però no tinc la preparació per això. Però seria o així o de dedicar cançons, de complir, doncs, no sé, algun somni, no, perquè és molt difícil, però d'ajudar seria de tracte amb les persones que ens escolten, sí, això segur.
I a qui entrevistaries?
Doncs a tothom, perquè tothom és important. Precisament si el tema és de tracte humà, d'humanitat, no tindria per què tenir un càrrec la persona. Clar. Qualsevol persona som interessants per parlar una estona, no?
Sí.
Sí.
Mira, nosaltres aquí tenim una secció de consultori, és gent que ens fa arribar
preguntes
i les resolem. Doncs... I després tenim les psicòlogues aquí a fora, des del CRAC, i les responem amb elles, amb ajuda d'elles.
Fantàstic, sí. Doncs ja us enviaré alguna consulta.
Vale.
I jo aprofito per dir, quan feia en ràdio a la tarda, feia un programa que es deia Per què no la tarda, i cada dia un espai era Fem salut. Cada dia parlava amb un metge i tots els dijous amb psicòlogues. I vaig aprendre moltíssim aquella temporada. És que la ràdio és màgia i la ràdio enriqueix moltíssim.
Sí.
Sí, la veritat és que sí.
Doncs jo tinc una pregunta per tu.
A veure. Tu
tens algun referent o referent de la ràdio? I si tens, qui era?
Mira, m'agradava molt el Bassett, òbviament. Però de dones et diria Júlia Otero i Gemma Nierga. Us sonen els noms? No?
Júlia Otero potser sí, em sona una mica.
Perquè també va fer televisió. Mm. Però, i l'Antoni Bassas el trobo especialment. I actualment, us he de dir, que, òbviament, a l'època Àlex Lleteres també, i ara mateix, doncs, el Gabriel Fernández, que fa l'Avui serà un bon dia.
Sí.
Jo l'escolto cada dia i m'agrada perquè m'informa, em diverteix i em fa passar l'estona. De fet, quan he de tancar la ràdio perquè començo a treballar, em sap greu. A més, he sentit el que anunciaran, però el que dèiem abans, per sort tenim el podcast i ho puc recuperar.
Molt bé.
D'acord, doncs ara et volem fer unes poques preguntes clàssiques, doncs perquè siguin les que sempre surtin a cada persona que entrevistem o per la tertúlia a cada programa. I en aquesta vegada començaré jo. I la meva pregunta és...
Quina por que em fas? Va, dispara.
Quin és el màxim de temps que has estat sense cagar?
Ostres! Doncs deixa'm pensar, perquè clar, havia d'estar malalta. No, us he de dir que per sort, no molt. No, és que crec que més de... Ah, de viatge. Val, de viatge, sí. Sortir de casa m'afecta. Potser
3 dies, com a màxim. No, però 3 dies per mi és fatal, ja, eh?
Jo conec gent de colònies que han estat 2 setmanes sense cagar per por de cagar amb, amb gent al costat.
Doncs mira, és una de les coses que vaig aprendre al programa de salut que us deia abans, que em van explicar que una de les formes de no anar bé al lavabo és aquesta, és la transitòria per viatges o per canvi d'ubicació o tal. Sí, sí. Doncs no em puc queixar, doncs, en comparació. Jo diria que màxim 3 dies.
No sé si coneixes la paraula cringe, el termini de cringe, el concepte cringe.
Jo sóc molt analògica i tinc una edat, companys. Va, explica'm-el.
Vale, doncs bàsicament seria com vergonyós, vergonya ajena, aliena.
No. Sí, aliena, molt bé, Karen.
Doncs, si tens alguna anècdota així, més cringe, així...
De vergonya aliena, sí, segur. És que estic rient perquè realment
però
he viscut...
Per no plorar.
No, he viscut bastantes barbaritats, sobretot a l'inici d'aquesta casa. Érem joves i fèiem moltes barbaritats. I vergonya aliena, sí, segur, d'algú que diu coses que jo sé que no són certes i si no ho sapigués me les creuria. Això em fa molta vergonya i molta pena. Però, i d'algú que vegi que va al meu costat, parles a la ràdio o a la vida, en general?
A la ràdio, sí, en general.
No sé. Home, doncs sí, alguna equivocació gran que hi ha hagut, i si dius, ostres, clar, ara es pot comprovar tot molt ràpid, però va haver una època que no era tan fàcil contrastar la informació. Mm-hmm. I sí, sí, amb diversos moments, però tot té solució i demanant perdó tot s'arregla i rectificant, quan ho saps. Uh-huh.
Molt bé.
Quantes multes tens acumulades?
Uf,
multa de l'import més gran.
Oh, mira... Us he de dir que ara mateix no en tinc cap, perquè fa uns anyets que vaig deixar el cotxe perquè no el necessito, gràcies a Déu, però va haver una època, quan era jove, que jo aparcava sota casa, caminant vivia uns 7 minuts aproximadament, però era una època que a Andorra es podia aparcar tot arreu, perquè hi havia lloc. Llavors, jo deixava el cotxe a sota casa, anava a treballar, al migdia el tornava a deixar a sota casa, i hi havia dies que m'arribaven a posar 3 multes, val? I em va arribar una notificació un bon dia, jo, òbviament, no pensava pagar-les mai, i us diré que vaig estar pagant... anys 500 euros a la batllia perquè la broma em va ascendir a 487.000 pessetes.
Mare meva.
Això no sé quant és en euros, però...
Una pasta, no. Ara en euros són 3 euros. Però al moment era una fortuna. Mai més vaig deixar de posar tiquet, us ho dic.
Ostres.
Sí, sí, no, vaig aprendre la lliçó.
Doncs pues menys mal.
Sí,
però de velocitat he de dir que cap ni una, d'aparcament sí.
Has tingut mai una experiència paranormal?
No, però l'he viscut de prop.
Ui.
Podries explicar?
Doncs sí, quan era petita, la meva mare va dir que havia vist una presència en un lloc de casa meva. I jo aquell lloc, per sempre més, ara sóc adulta, bueno, em va traumatitzar quan era petita, i encara avui és... Però jo hi crec, amb aquestes coses. El que passa és que espero no veure'n mai cap. Però jo crec que estem acompanyats i que estem molt protegits, també. I la part més fosca, doncs, prefereixo ni pensar-la. Per mi tot és bo.
Estar aquí arrosquejant també és una experiència paranormal. A més, sí, si convius amb el Noan.
Dos programes estaré tranquil.
Us he de dir que estar aquí arrosquejant és una experiència extraordinària i us agraeixo molt, de veritat. Gràcies. Estic molt contenta d'estar amb vosaltres.
Doncs fins aquí les preguntes clàssiques, per així dir-ho. Quina és la que més t'ha agradat perquè sigui l'oficial clàssica d'arrosquejant?
Doncs mira, m'ha fet pensar molt perquè la que m'ha fet el Dani no, eh?
No, no, aquesta no, ja la tenia clara.
Home, seria guai, de primera dir-li això, perquè entrem amb confiança.
Jo venia ja oberta tot, sí. Però aquesta m'ha sorprès. En general m'agrada molt perquè toqueu tant punts de vista com moments personals, o sigui que m'és molt difícil escollir una, Maria.
Sí, que tu diries que totes podrien ser clàssiques?
Sí, sí. Totes estan molt bé. Estan molt bé i ho feu molt bé. I us animo a que rosquegeu molt més temps, eh? Anys i anys.
Doncs molt bé. Ens quedarem amb la teva pregunta perquè sigui la clàssica de rosquejant. Gràcies per tot el que has compartit amb nosaltres, Sònia.
A vosaltres per fer aquest programa, a tots els que us acompanyen i de veritat, per ser tan valents, que no és fàcil posar-se davant d'un micròfon i, a més, teniu l'escaleta i esteu molt ben preparats. I, de veritat, felicitats a vosaltres i a tots els que us acompanyen a la part de darrere i a l'Uri, òbviament, també.
Guapo, Uri!
I ara anem directament a la recomanació musical de Rus, que ja...
Molt bé, s'ha quedat.
Doncs aquesta cançó que esteu escoltant, que és un temazo, es diu Time After Time, de EJ. Va sortir fa algunes setmanes i doncs la veritat que estic enganxada amb aquesta cançó. Té una lletra bastant bonica. I doncs res, que té una veu espectacular aquesta dona i que us la recomano bastant.
I ara, per Gen Z, tenim preparat un joc molt original i molt entretingut. Seguim amb la dinàmica radiofònica. Escoltarem un fragment d'àudio d'un periodista o una persona relacionada amb el món de la comunicació i haurem d'endevinar qui és. Encara que els nostres oients no ho poden veure, nosaltres tenim unes petites imatges per saber més o menys qui són aquestes persones.
I amb aquest ritme, doncs avui us hem de parlar, tal com us hem avançat ja a l'inici del programa, ens toca parlar de carnaval. I un dels carnavals més importants d'aquest país és el Carnaval d'Encamp. I avui tenim dos membres de la comissió de festes, el Sergi Silva, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Cristian Fernández, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Doncs, què creieu, nois? Qui creieu que és?
Anna Mata.
Caret, podries haver esperat que aixequéssim la mà, no?
Bueno, jo ho he anat directe, a mi, sí, ràpido, sí, concurso.
Com m'agrada que ho sapigueu, això.
Doncs, efectivament, és l'Anna Mata i, per qui no ho sàpigui, és una periodista de Ràdio Nacional d'Andorra.
Musiquita rolloxiana.
És que jo la coneixo.
Següent periodista.
Si tu vols, jo te faig l'entrevista en català, perquè el català és el meu segon idioma.
Molt bé.
I, si tu vols, jo puc parlar català molt.
Molt bé.
Aquesta cadena és la televisió espanyola, però l'Espanya és un país diverso i, si tu vols, jo puc parlar català i...
Doncs aquest és el següent. Qui creieu que és? A mi em sona molt la veu.
Sònia, alguna idea?
Jo ho sé.
A veure, digue'ns qui és.
Ho dic?
Sí.
Sí.
Però i llavors com sé que ho sabeu vosaltres?
Perquè hem preparat el programa.
De la Maria.
Encara no, no?
Sí.
Sí.
Doncs, efectivament, és el Broncano.
Sí, doncs, Sònia, no sabíem que eres fan del programa. M'he quedat sorpresa, la veritat.
Ja veus, sóc una caixa de sorpreses.
Però imagina'm que sabràs que sempre fa les dues preguntes clàssiques. Nosaltres te'n farem només una, vale?
Val.
Com les que hem fet abans.
Mm-hmm.
Quants diners tens al banc?
Ui! Ui! Doncs, mira, ara, per sort, tinc un coixinet. No ho diré una xifra perquè ho trobo... Ja ho sé que el Broc ara ho fa, però... però us he de dir que a la vostra edat... No, una mica més, ja treballava i sempre acabava el mes a zero perquè m'ho polia tot. I el meu pare sempre em deia... A més, Sònia, has d'estalviar, jo... I per fi va arribar el moment que vaig començar a estalviar. Ja tinc el just de
si em passa alguna cosa, no patir. Si he d'estar un mes de baixa, no pateixo. I us dic un coixinet perquè el meu coixinet, que és superbàsic, per algú pot ser una misèria i per algú altre pot ser una fortuna. Si us serveix? Doncs
pues com jo també, eh? Jo també tinc coixinet, de fet.
Funció del llit, ja
us,
està.
Us recomano des d'aquí que sempre tingueu un coixinet, que la vida dona sorpreses i no sempre són bones.
I ara, el següent.
Amb una persona que ens atén i que jo no sé si ella sap com estem de prop d'ella, des de diumenge. Des que molta gent mirant la televisió se'ns va travessar un raig, vam tenir un esglai i jo crec que no se'ns ha tret de sobre. I és ella la que va protagonitzar doncs, aquella situació. Parlem de l'esquiadora Cande Moreno.
Doncs qui, sabeu qui és aquest i a qui està entrevistant?
Sí, a la...
Sí, jo diu el nom, però...
Sé qui és.
Qui aquest? És?
Puc dir-ho?
Karen, n'has respost les...
Sí. És verdad, és verdad.
Va, anem a fer el Noan, que no ha dit res.
Moltes gràcies, Maria. És el Gabriel Fernández.
Molt bé. I a qui està entrevistant?
A la Cande Moreno.
I què és?
Algú a la que entrevisten?
No, jo ho sé.
No. Ara, perquè ho sapigueu, la Cande Moreno és una esquiadora alpina olímpica de casa nostra, especialitzada en descens i supergegant.
Ho sabia, però és que volia donar una oportunitat als altres.
Quina bona persona, Noan.
Sí, sí.
Molt bona persona.
Sobretot jo.
I per si no sabeu, la Cande Moreno va estar als Jocs Olímpics. Que pobreta, va tenir una lesió.
Sí.
Però, ostres.
Bueno, estava representant Andorra als Jocs Olímpics d'hivern aquest any, 2026.
Que gran.
Molt bé, Maria, uau.
Sí, sí, Maria està feta una...
Ara, la següent.
De trobar algú
però vosaltres subscriviu això, perquè jo penso... Si tu vols lligar, lligues. Encara que no sigui ara en un bar o berenant, tu lligues, tires un like o fas un follow. Nacho, ja sé que m'estàs posant cara perquè tu...
Jo no.
Però vull dir que maneres n'hi ha, el que passa que les maneres s'han virtualitzat.
Sabeu com es diu aquesta noia?
Buf, jo crec que sí, eh?
Jo crec que també.
A veure, anem a provar amb la Chloe.
Aquesta és companya del Marc, el que ens porta el rusquejant ara mateix, no, el de Poc i Lloc. Marc, saluda.
Hola.
Aquí està. És companya, sempre té allà el programa de les coses grans, i és la Esther. La Esther Vallès.
Molt bé, Chloe.
Sóc una crac.
Doncs, per si no sabeu, la Chloe... L'Esther Vallès, perdó.
Ah, gràcies.
Perdó.
Gràcies.
va treballar a Catalunya Ràdio.
Oh.
I ara tenim un bonus sorpresa que no sabem qui és ningú de nosaltres, així que serà sorpresa per tots, inclús per mi.
Del Jim Carrey a Dos Tontos Muy Tontos, que és com la casoleta i
tal. El basco, així. Sí. El corte basco.
El bolet.
Sí, però a tot el cabell, o sigui, circunferència.
És el bolet, no? Eh?
El bolet,
yeah, correcte. Cap-cat.
Doncs... jo he sigut qui ha escollit aquest bonus perquè crec que era bastant graciós. Qui penseu o quins penseu que són els de l'àudio?
Conec a les dues persones que han parlat màgicament, no sé per què, però han estat convidats amb aquest programa.
Sí, no?
Els dos mateixos.
Jo crec que sí.
Noan, qui són?
A mi em sona un Foc i Lloc, potser. No estic segur.
No, sembla un Foc i Lloc. Jo crec que són safreig.
El Marc
i...
I qui?
Jo no formo part d'aquest programa, així que jo no hauria d'estar parlant.
I l'altre, doncs, el nostre Carles Areny, que ens ha abandonat fa temps. Ja no fa falta.
Però també surt el Jordi.
Ah, també el Jordi?
Sí.
Ostres.
Oh my God.
Parlen els tres a l'àudio.
Saps qui són ells? El Marc no saps.
El Marc
no
l'he de felicitar molt, perquè veig la feina que fa aquí amb vosaltres, i és bàsica, la coordinació i l'estendre sempre la mà, perquè vosaltres ho feu el millor possible. O sigui, jo crec que s'ha guanyat un aplaudiment al Marc, eh? No només per avui, sinó en general pel que fa.
Visca, Marc! Visca!
Bravo!
I la Eli i Maria... Bé, tota la gent que hi ha darrere, eh? No ens oblidem.
Sí, sí.
I l'Uri. L'Uri és el que ens aguantes.
Sí, sí. Oi, home,
aquest és el nostre...
Ui, perdó.
Doncs bé, fins aquí el concurs. I amb ell tanquem també la secció de Gen Z. Anem a la recomanació musical de la Chloe.
Jo recomano aquesta cançó del Bruno Mars amb l'Anderson Park, que els dos junts són Silsonic, perquè no sàpigui que jo vaig descobrir fa poc comprant el seu CD. I la recomano perquè m'encanta la lletra, trobo que és superguai i aquell CD té un procediment molt pensat, si no et fiques a veure, o sigui, el tens que pensar bastant. I és una de les que més m'ha cridat l'atenció, a part de la de Leave the Door Open, que també us la recomano molt.
Doncs bé, Sònia, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per pensar en mi. De veritat, ha estat un autèntic plaer.
Estem molt contents d'haver-te tingut aquí i esperem alguna altra vegada per te tornar a convidar i tornar a parlar.
Quan vosaltres vulgueu i sempre que el temps m'ho permeti, podeu comptar amb mi i disfruteu sempre d'aquests minuts de ràdio, no només vosaltres, sinó tota la gent a qui li pugueu contagiar, d'acord? Gràcies, guapíssims.
Moltíssimes gràcies.
I per fi hem arribat a la millor i l'última secció de Reusquejant. Com sempre, respondrem a les preguntes que ens heu fet i també s'han fet a l'assemblea. Avui tenim a la Yolanda i l'Aitana.
Hola.
Hola, bona tarda.
Les nostres psicòlogues de confiança del CRAC. Consultes ràpides per a adolescents en crisi, organitzat cada dimecres a la tarda al RUSC. Recordeu que ens podeu enviar les preguntes a través de l'Insta, @rusquejantamrna o al telèfon 671-842. I ara sí, disfruteu de la secció. Creieu que s'ha de promoure el pensament crític entre els joves? Chloe?
Jo crec que és molt important, perquè ara els joves es basen amb lo de... Si ell diu això, jo me'n vaig amb ell. Però és la mente colmena, crec que se li diu, o alguna cosa així, o el voler apartenir a un grup. Llavors es fixaran més en l'opinió que tingui el grup més gran que ells mateixos. Llavors jo crec que és molt important de promoure-la. Com? Si algú té alguna idea, sisplau que la digui.
Però què és això? L'opinió crítica o...
Clar, jo crec que el pensament crític és perquè ja, com a tal, no opines tu mateix.
Jo penso que sí s'ha de promoure, perquè al final, doncs, hi ha molta gent que no s'autocritica, doncs, de manera positiva o negativa. Si ho he dit bé, positiva o negativa de mateix, no? Per exemple, hi ha molta gent d'aquesta generació d'avui en dia que, doncs, jo que sé, fico un exemple. Per exemple, passa molta estona al telèfon i doncs jo hauria com que pensar en criticar-se a ell mateix i pensar, potser no és positiu per mi estar molta estona al telèfon, o potser és positiu per mi però no tantes hores, no? Aleshores, com que s'ha de promoure això de que han de, doncs, pensar en... És que no sé si m'he donat a explicar. Bueno, no sé si m'he explicat bé. És que no sé com...
I els altres, què penseu?
Doncs... Jo crec que sí que s'ha de promoure el pensament crític dels joves, ja que doncs, ara ja no és com abans, de plan, sí a tot. Ara ja tenim que... començar a pensar entre unes coses i unes altres. El pensament ara és més important i més el crític. Mm-hmm. O sigui, per exemple, et demanaran de donar la teva opinió. Ara és quan més, sobretot a l'escola, als textos. Sí. A mi em fa molt a francès.
Ens podeu explicar ben bé què és un pensament crític?
És que aquesta és la pregunta, no? Crec que és important. Què és el pensament crític? Perquè, com deia la Chloe, podem pensar per nosaltres mateixos, també la Karen ho deia, no? Podem pensar sobre nosaltres mateixos, podem pensar i reflexionar sobre el nostre context, també. I ara mateix és molt difícil fer això. Per què? Per què creieu que és difícil en aquest moment actual?
Perquè ja ho tens tot.
Per l'opinió de la gent.
Sí, per pressió social, per exemple.
Creieu que tenim temps de poder posar una mirada crítica al que passa a nivell polític o al que passa a nivell social o a l'escola? No. Tenim temps?
Arrosquejant.
Arrosquejant,
sí. Molt bé.
Doncs és que estem saturats d'opinions, no? I com deia la Chloe, com has dit que es diu? Que jo aquest nom no el conec.
No, jo deia més que res per lo de la pressió social que ha dit la Karen. Sí. Perquè al final, com a tal, t'estàs... Si tu vols apertenir a un grup, jo què sé, per exemple, ara lo típic que hi ha lo de los raritos i el resto, los normales, per así decir.
Sí.
Llavors és com que la gent, depèn la persona, prefereix apertenir a l'altre. Llavors, per exemple, si vas amb els raritos, potser ells pensaran d'una manera diferent i potser més cada un té la seva opinió. Però si te'n vas a l'altre grup més gran on hi ha més gent, allà tots pensaran igual, solament per por de no poder encaixar amb el grup que estan, com a tal, al mando. No els que estan sent separats, més que res.
Sí.
No sé si m'explico bé.
Hi ha com un pensament normatiu, no? O,
sí.
O establert, que aquí podem entrar en molts temes, no? Com, pues, no sé, el tema de l'estètica, no? O
sí, perquè...
El tema de les relacions, com han de ser les relacions, en fi, mil. I és molt important posar una mirada crítica en això, vol dir que no donar-ho per fet, sinó poder qüestionar el que ens ve donat. I què passa? Que ara estem bombardejats de missatges, de memes, no? Com d'eslògans. I al final és això el que se'ns queda i no podem elaborar cap crítica, sinó... parem de rebre tots aquests missatges i poder reflexionar. I una manera que dèieu, que, com, no, la Karen deia, com es pot fer? Doncs pues una és el que esteu fent aquí.
Hmm. Al final ens estem obligant a tindre aquest pensament crític. Jo crec que és el que més veig de rusquejant.
Clar.
Perquè és com ens fiques davant del micro i moltes vegades no tenim filtre. Algunes perquè dic que també ens fiquen la bronca per haver dit quatre coses. Com per exemple el Dani, que ha dit el Gabriel. Ho ha dit sense por, també. Clar. I això jo crec que està bé, perquè rusquejant no talles.
Per tenir pensament crític hem de perdre la por a pensar diferent, no?
Sí.
Molt bé. Què més?
És normal dubtar sobre la nostra orientació sexual, Karen?
Doncs jo penso que sí. Ja sigui, per exemple, en els adolescents és bastant comú, perquè al final estem doncs, desenvolupant-nos, descobrint-nos a nosaltres mateixos, però també pot passar en casos adults... No sé, jo penso que és normal i que, doncs, no és algo de què preocupar-se, perquè al final, doncs, un no es descobreix a un mateix, doncs, en poc temps. Això porta temps i, doncs, pots descobrir-te a l'edat que tu vulguis i la teva orientació sexual igual.
Ja que hem parlat d'un defecte de les noies, per què els nois es fixen més amb el físic?
És que si tu a un noi li fiques culoteta es queda així... Oh! És això!
Literal!
Això no és un estereotip?
Home, sí. home, no, aquí jo aquí ficaria ja un puntet. No tots, la majoria. Perquè si no, les prostitutes no serien la majoria noies. Això també es té
que pensar. Exacte, això té algo, no?
Claro.
No. A veure.
T'he sentit.
I per què?
Ui, perdó. També em genera una pregunta que seria, llavors, les noies en què es fixarien?
També els nois... bueno,
en els músculs. En els músculs.
També del físic, això.
No, jo coneixo a bastantes noies que es fixen més en l'alçada que en els músculs.
Però és físic, són coses físiques.
No, però dic un dato així.
Clar, però s'ha de dir que el primer que entra a la vista és el físic, normalment.
Sí.
Però després ja depèn a un cap... O cap a on vagis, perquè jo conec un cas d'un noi que s'ha fixat més al físic que no cap a una altra cosa. Llavors, les noies sí que sempre busquen, normalment, les que jo conec busquen més a conèixer. Una mica, a més, els nois és estar bona, vull estar amb ella. Per després, bro, mira... Saps? Sí, jo crec que és més que res de fer-se superiors.
És com un signe d'èxit social?
Sí.
Jo li preguntaria als nois que estan aquí, aviam què diuen ells.
Dani, non, si us plau.
No, tira tu primero.
Marc, tu també.
Jo realment no em fixo més amb el físic, sinó que amb la personalitat i si amb aquella persona em sento confortable.
Oh.
Jo, sincerament, no em fixo en res. Perquè és que quan a tu t'agrada algo, però no saps per què, això és amor de veritat. Oh. Perquè l'amor no pots definir per una cosa o una altra. L'amor no té definició.
Oh. Aquest és un tema molt bo, eh? Molt interessant, també, yeah. Què és l'amor.
Per això no tenim nois modernos aquí, però...
I doncs ja que hem arribat al tema de l'amor, la última pregunta... Què faig si el meu crush és el meu millor amic?
Home!
Ai! Oh. Doncs em tiro a la piscina, vale? Doncs jo el que faria seria, primer de tot, aclarar si doncs, al teu millor amic també li agrades, no? En plan, doncs, fixar-te en les accions que fa, si de sobte no sé si és més... cariñosa amb tu o amb una... O sigui, no sé, si li agrades tu o si li agrada una altra persona. Ja si et fixes que li agrades tu, doncs escolta, ves poc a poc, li vas fent detalls de lo que més li agrada, no sé què, i ja quan arribi el moment, doncs et declares si et sents preparat. I si no li agrades, doncs, doncs no passa res, al final hi ha més persones al món i al final és el teu millor amic, és més important una amistat que l'amor.
Perquè lo de parlar amb aquest amic, com ho veieu?
Ah?
Parlar des de la sinceritat.
Jo crec que això té que estar sempre. Amics, parella...
Vale. I poder-li dir a aquest amic quins són els vostres sentiments... Això com ho veieu? I que teniu por...
Home, jo crec que més de por és... Si és el teu amic i realment t'agrada, serà perquè t'agrada estar amb ell. Suposo que serà per això, en molts casos. Llavors, dona la por que et rechaci la vergonya de tornar a parlar amb ell. Jo crec que serà només allò.
Doncs, malauradament, ja hem arribat a l'últim moment d'aquesta gran secció. Esperem que l'hàgiu disfrutat molt. Moltes gràcies, sobretot, a la Yolanda i l'Aitana.
Merci. Sempre... Gràcies a vosaltres.
Sí, gràcies per convidar-nos.
Sempre sereu benvingudes a Rusquejant. I abans, perdoneu les molèsties, però m'he equivocat amb el número de telèfon, 611-842.
I conclòs el consultori, anem a l'última recomanació i anem canviant d'estació.
Aquesta cançó es diu Run My Way. És una cançó d'una banda que es diu December 10 i m'agrada molt perquè s'assembla molt a una banda de fa bastants anys, uns quants, que es diu One Direction. I s'assemblen molt, és del mateix estil i és la meva banda preferida, One Direction, i com s'assembla tant, m'encanten.
Això ha sigut tot. Gràcies a la Sònia Matute per acceptar aquesta entrevista, que doncs, ja no està aquí, però igualment li agraïm. I doncs ha sigut un plaer tenir-la aquí, al igual que a les nostres psicòlogues del consultori. I doncs, nois i noies, com us heu sentit en aquest programa? Comencem per la Chloe.
Jo m'he sentit molt bé, m'ho he passat molt bé, la veritat. Feia moltíssim de temps que no teníem una entrevista amb una persona que ens entretingués tant, i a sobre... M'ho he passat bé, a la Sònia la conec fa poc i em sembla una persona brutal.
Jo la veritat és que crec que m'ha encantat, la veritat, perquè ha sigut molt interessant entrevistar la Sònia, per exemple, en el meu cas, vull ser periodista, i conèixer una persona del món de la comunicació que ha resolt dubtes i ens ha parlat del tema ha sigut molt interessant, i les preguntes del consultori també.
Dani, no. Perdón.
Estava en el meu món. Doncs jo també penso que ha sigut un gran programa, a part que hem tingut una entrevista molt interessant, hem tingut un joc que la veritat jo crec que ens ha agradat a molts d'aquí, no sé si a tots,
sí.
I m'ha agradat molt.
Jo m'he sentit bastant confortable, com sempre m'he sentit aquí amb vosaltres.
I amb la taula més gran.
I també una mica estrany del canvi de taula, que ha anat a bé.
Clar, sí, sí. Confortable amb tots els sentits.
És molt xula. Maga, quan es passa.
Bueno, perfecte. Ara sí, recordeu que ens podeu escoltar com a podcast, eh? A Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, iVoox o Andorra Difusió. I també ens podeu visitar el RUSC, que està situat a l'estadi comunal Joan Samarra Vila, d'Andorra la Vella. I per últim, segueix-nos en Instagram, que el nostre és rusquejant amb RNA. No t'olvides de donar like i doncs estar pendent a totes les publicacions, eh? I doncs ja està. Anem tancant la ràdio perquè ens veiem en el següent programa. Adéu! Adéu! Adéu!